L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Des de Alcanar Ràdio, Amposta Ràdio, Antena Aldaia, La Cala Ràdio, Ràdio Delta, Ràdio Ràpita i La Plana Ràdio, formem part de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i diàriament ens esforcem per a oferir-los l'actualitat dels nostres municipis i d'altres temes d'àmbit general que ens afecten. Com cada dia i aquesta hora, comencem a desenvolupar continguts. Salutacions, benvinguts. L'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, ha acusat el govern espanyol de deixar la ciutat sense inversions municipals l'any vinent amb les mesures de contenció del dèficit imposades als ajuntaments. Bel es mostrava indignat pel contingut del Reial Decret publicat, tot assegurant que la decisió d'impedir als ens municipals contractar crèdits paralitzarà les inversions durant l'any 2011. Davant això, acusava el govern espanyol de responsabilitzar els ajuntaments del dèficit estatal i qüestionava que les mesures ajudin a reactivar l'economia. Segons precisava, a Tortosa, el decret fa perillar la finalització de les obres de la Llei de Barris i el finançament de les EMDs del municipi. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Tot i que les inversions municipals d'aquest 2010 a Tortosa no s'haurien vist afectades per la imminent prohibició de contractar crèdits als ajuntaments, com inicialment havia publicat el BOE, el govern espanyol, Extrem, que recordem també rectificava ahir dimarts, Bel sí que assegurava que l'aplicació d'aquesta mesura a partir del 1 de gener del 2011 pot deixar l'equip de govern sense marge de maniobra per finançar projectes previstos. Bel dia que volia mostrar la seva disconformitat amb la mesura i que això, si no es resolia, calia que la gent sapigués que el govern de Zapatero impedia qualsevol inversió municipal a Tortosa i això podia tenir conseqüències, declarava.
El que ha de saber la gent és que el senyor Zapatero impedeix que faci qualsevol inversió municipal a Tortosa i això pot tindre conseqüències, no ho sabem valorar ara, però nosaltres l'any que ve una part del PINCAT s'havia d'acabar de finançar amb el crèdit d'inversions i per tant haurem de veure com ho subsanem.
L'alcalde Tortosí també dia que possiblement s'haurà de renunciar a actuacions de manteniment de la via pública o aparcar les fórmules de finançament per a les entitats municipals descentralitzades del municipi. Bel, que també és president de la Comissió de Finances Locals de l'Associació Catalana de Municipis, carregava amb duresa contra el contingut de les mesures i la forma com s'ha plantejat. Dia Bel que això paralitzarà les inversions dels ajuntaments. La majoria de crèdits que fan els ajuntaments són per a inversions que es financien amb l'endeutament. L'escolta.
Això paralitza les inversions dels ajuntaments. La majoria d'ajuntaments, els crèdits que es fan són per a inversió i la majoria de la inversió que fan els ajuntaments, la majoria d'inversió que fan els ajuntaments ve finançada per endeutament. Què vol dir? Vol dir, i això sí que és una conseqüència, que si això no se subsana d'aquí a final d'any, l'any que ve no hi haurà inversions a la majoria d'ajuntaments. Això per si mateix és una mesura que no es comprèn. Primera, perquè es focalitza l'atenció als ajuntaments quan el problema, i si no mireu les xifres i les dades globals, el problema de l'endeutament no és dels ajuntaments. Segona, escolta, això és una mesura que afavorirà la recuperació econòmica?
Sobre la retallada de sou dels càrrecs polítics i els funcionaris, Bel explicava que els serveis jurídics municipals tortosins estan treballant encara per esbrinar quina serà la fórmula d'aplicació concreta, atès que el decret aborda aspectes molt específics de les remuneracions. Amb tot, calcula que si s'aplica globalment un 5% a la partida corresponent, l'estalvi per a l'Ajuntament tortosí podria situar-se entre els 400 i els 500.000 euros.
Gràcies, Josep. Continuem amb la mateixa temàtica informativa, perquè aquesta notícia s'ha de sumar també a la reacció d'altres municipis. Avui, des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens explica algunes d'aquestes reaccions i també de quina manera afectarà a la localitat marinera.
La decisió del govern estatal de tancar l'aixeta del crèdit als ajuntaments va agafar ahir per sorpresa la majoria de consistoris i diputacions que aquest dilluns van celebrar plens extraordinaris amb urgència per aprovar crèdits. És el cas, per exemple, dels ajuntaments de Girona, Platja d'Aro, Lleida, Sant Cugat i Tarragona i de les diputacions de Lleida i Tarragona. La mesura prohibia als ajuntaments contraure crèdits a llarg termini fins al 2012, però avui el govern espanyol ha rectificat i permet a les corporacions locals endeutar-se fins a finals d'any. Les rectificacions s'han conegut aquest dimarts a primera hora, quan han aparegut publicades al butlletí oficial de l'Estat, i per tant ara, a diferència d'ahir, els ajuntaments tenen 7 mesos de marge per endeutar-se, ja que la mesura estableix l'inici de la prohibició de contraure crèdits en l'1 de gener del 2011. La premsa d'avui, però, publica les reaccions de molts alcaldes que ahir, quan el govern central encara no havia rectificat, alertaven que la mesura feia perillar moltes inversions. No és el cas de l'Ajuntament de la Ràpita, ja que, segons l'alcalde del municipi, Miquel Alonso, la mesura no implica cap trastorn de plans. Segons Alonso, a la Ràpita no es queda cap inversió penjada, ja que totes les que s'han de finançar via crèdit ja tenen les operacions creditícies aprovades des de fa un any. En aquest sentit, l'Ajuntament rapitenc no tenia intenció de concertar cap crèdit en els últims 2 anys de legislatura per a finançar inversions.
Nosaltres, l'Ajuntament de la Ràpita, en aquest tema ens agarra bé, perquè que pràcticament les inversions les van previndre ja l'any 2009 per als 3 anys que quedaven, per als 4 anys, i per tant no ens afectarà pràcticament en les inversions que tenim previstes, que se continuaran fent. Nosaltres el crèdit que vam concertar l'any 2008 el vam concertar precisament pels 4 anys de legislatura, podríem, perquè nosaltres tenim aprovat des de l'any 2008 poder fer un crèdit de 2 milions i algo d'euros, que d'estos dos només se van fer 600.000 euros i que no tenim previsió de que esgotem los altres 1.400.000 euros que falten per a acabar en el crèdit que teníem aprovat pel ple ja des de fa 2 anys.
Al marge d'aquesta mesura, l'alcalde de la Ràpita també és de l'opinió de molts dels seus homòlegs que els ajuntaments que han fet els deures no tindrien per què assumir les responsabilitats del dèficit públic. En aquest sentit, assegura Alonso, l'Ajuntament de la Ràpita ja va aplicar mesures de contenció de la despesa pública fa 2 anys, quan també va congelar el sou dels funcionaris.
Després de més de 3 anys de treballs, finalment les obres per eliminar un dels punts negres de les nostres carreteres, com és l'encreuament de l'Àngol a la Nacional 340 al seu pas per Alcanar, arriben ja al seu punt i final. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Efectivament, Tere, bona tarda. Després de més de 3 anys d'obres, d'unes obres i una actuació no exempta de polèmica que fins i tot, recordem, va provocar alguna manifestació, després de discussions, tibantors i, com dèiem, alguns entrebancs entre l'Ajuntament d'Alcanar, Carreteres i Ministeri de Foment, que és qui ha impulsat aquesta actuació. Finalment, sembla ser que aquestes obres del pas soterrat de l'Àngol, unes obres fetes amb l'objectiu d'eliminar un dels tradicionals punts negres de les carreteres de la nostra demarcació, del nostre territori, com és la Nacional 340, el seu pas per aquest encreuament de l'Àngol, un punt on, recordem, en els últims anys han perdut la vida en accidents de trànsit en diverses persones. Aquestes obres finalment arriben ja al seu acabament i ho fan després d'haver també en els últims dies eliminat alguns petits problemes que havien trobat els veïns de finques colindants a l'hora d'accedir a les seues propietats. Un cop superats, com dèiem, aquests petits problemes, les obres enfilen ja la seva recta final i en pocs dies podria obrir-se ja al trànsit i a la circulació aquest pas soterrat de l'Àngol. Ho explicava als nostres micròfons el regidor de l'equip de govern al nostre ajuntament, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
Ja podíem dir que pràcticament l'Àngol pues, ja està acabat. Ja és més acabat de problemes de pintura, de pintar les ratlles, de pegar, bueno, falta un espai en què falta fer una altra passadeta d'aglomerat, però pràcticament jo penso que això, bueno, s'està parlant de que en menys de 15 dies ja se donarà, ja es donarà per acabada l'obra, no? Jo penso que ja que era hora, vull dir, després de 3 anys llarg, prop de 4 anys que ha durat de fer aquesta obra, penso que ja està bé, no? Ja penso que hem arribat al moment de que l'àngol se pugui obrir i deixi de ser aquest perill. Això també, no sé, per la gent que ja suposo que tothom han passat, almenys per dalt, per tant del pont, penso que cal veure que està quedant bé, que està quedant prou bé, pràcticament per alt del pont en què tothom per aquí es comentava que s'estava a tort, que s'havia de tirar, no sé què. Penso que ha quedat bé i, en tot cas, penso que està quedant una obra, està quedant una obra que quedarà molt bé, no?
Una obra que, com el regidor comentava, està pràcticament ultimant ja detalls de cara a la seva apertura al trànsit, una apertura que es podria fer realitat dins de la primera quinzena del mes de juny.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Quan només van faltar 5 dies per la mobilització de la plataforma en defensa de l'Ebre a Barcelona, hi ha contractats 20 autobusos que sortiran de les Terres de l'Ebre i més d'un centenar d'entitats que s'han adherit a aquesta protesta, la plataforma lamenta la falta de suport polític i institucional a la manifestació convocada per aquest proper diumenge. Manel Ramon ha parlat amb alguns membres de l'organització. Ens ho explica des d'Amposta Ràdio.
Doncs cal recordar que el proper diumenge, dia 30, hi haurà una manifestació de la plataforma en defensa de l'Ebre a Barcelona sota el lema "L'Ebre sense cabals és la mort del Delta". Una manifestació, però, el que la plataforma lamenta que no tingui suport polític ni institucional, doncs el que correspon a una manifestació d'aquestes característiques. De fet, la manifestació que s'ha convocat per a diumenge que ve a Barcelona solament compta amb el recolzament d'Iniciativa per Catalunya Verge i també d'Esquerra Republicana, però aquesta força ha volgut deixar clara que no s'oposen en cap moment als regadius Xerta Sénia i Segarra Garrigues. Una de les portaveus de la plataforma en defensa de l'Ebre, Matilde Font, parlava d'aquesta manca de suport institucional i polític degut, evidentment, a que la política i els partits han canviat.
Quan donava suport, tots els partits de, podíem dir, d'esquerres i bàsicament el Partit Socialista, el problema era que ells no governaven aquí a Catalunya. Qui governava era un altre partit, que tots sabem que és Convergència, evidentment. I una mica se van aprofitar de tota la problemàtica que n'hi havia i de tota la mobilització social que va existir durant aquell temps per tota la qüestió del Pla Hidrològic Nacional i del transvasament de l'Ebre per fer força i arribar ells al poder. I va haver el canvi de govern, Convergència va deixar de governar la Generalitat i a partir d'aquell moment les coses van anar canviant, no?
Quan falten només 5 dies per a la mobilització, hi ha contractats ja, segons la plataforma, 20 autobusos que sortiran des de diferents localitats de les Terres de l'Ebre i més d'un centenar d'entitats s'han adherit en aquesta protesta, però de moment cap ajuntament ebrenc ha fet públic el seu suport a la manifestació que s'iniciarà, com dèiem, a les 12 del migdia a Barcelona.
El proper destí informatiu, la Ribera d'Ebre, ja que el Consell Comarcal prepara un conjunt d'actuacions per dinamitzar l'economia. El paquet d'actuacions es presentarà en el proper ple de l'ENS, previst la setmana abans de la festa de Sant Joan. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, era el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Bernat Pellissa, qui anunciava en la sessió plenària d'ahir que està treballant per presentar, en un termini màxim de 3 setmanes, les actuacions que es van plantejar en la moció aprovada per unanimitat el passat mes de febrer a l'ENS riberenc, una moció que tenia per objectiu reactivar els diferents àmbits de l'economia de la comarca. Pellissa destacava que en el proper ple es presentarà el programa d'actuació concretant que s'està fent i què faran en els propers mesos. Entenen, dia Pellissa, que és la resposta a la moció que es va presentar. El president comarcal també afegia que cal que la gent vegi una determinació en el marc de crisi econòmica i cal que el Consell Comarcal n'assumeixi el lideratge. L'escoltem.
Bueno, des de ja fa uns mesos de quan se va aprovar la moció que va presentar d'una banda Convergència i Unió i que es va denegar i la que es va presentar pel com a grup de l'equip de govern se va aprovar per unanimitat, doncs se va començar a treballar i ficar en fil a l'agulla per a entomar totes aquestes actuacions amb la mesura de lo possible, perquè hi ha mesures que són de molt difícil calat i són molt difícil d'entomar-les, però sí que n'hi ha que són importants i que amb el proper ple del mes de juny doncs presentarem un programa d'actuació concretant què és el que s'ha estat fent, perquè no és que aquests mesos s'hagi estat planificant, s'ha estat treballant, concretant exactament què és el que han fet i què és el que farem amb els propers mesos. Entenem de que és una manera de donar resposta amb aquella moció, de que cal que la gent vegi determinació i amb un concepte global de crisi i amb un procés difícil d'encaixar aquí dintre la comarca, doncs cal que el Consell Comarcal assumeixi aquest lideratge.
El president riberenc també assenyalava i destacava el fet de que el document que presentarà el proper mes de juny arriba just en el moment en què la Generalitat ha obert dos línies d'ajuts per a les comarques ebrenques. D'una banda, els ajuts per a la reindustrialització a les Terres de l'Ebre i d'altra, el Departament de Treball ha iniciat una línia anomenada 7 comarques per potenciar la creació de llocs de treball.
Gràcies, Josep. A Deltebre també els preocupa la situació econòmica del municipi. Des del mateix s'organitzen jornades per incentivar l'emprenedoria. Avui mateix hi ha una jornada formativa en aquest aspecte. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
Amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament econòmic del municipi i del territori en general, promoure l'esperit emprenedor, fomentar la creació d'empreses entre la població en general i en especial entre les dones, l'Ajuntament de Deltebre, amb el suport de la Diputació de Tarragona, a través de l'Agent Local d'Igualtat, ha organitzat per avui una jornada formativa que porta per títol Emprenedoria, risc o repte. La jornada pretén donar a conèixer els recursos i pautes a seguir per a la creació de noves empreses o millora de les existents, tal i com explica l'agent local d'Igualtat, Maríssim Perolada.
Se tracta d'una jornada formativa gratuïta que el que vol és promoure l'esperit emprenedor al territori, fomentar la creació d'empreses entre la població i en especial a les dones, donar suport a la gent emprenedora en la creació del seu projecte i, en definitiva, impulsar el desenvolupament econòmic a les Terres de l'Ebre, que com tots sabem, està molt tocat per la crisi, no? Està dirigit a totes les persones que tinguin ganes de crear la seva empresa o millorar la que tenen actualment.
La jornada intensiva i gratuïta començarà a les 3 de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament. Està dirigida a totes aquelles persones amb ganes de crear la seva empresa o millorar la que tenen actualment. La metodologia que es durà a terme serà participativa, combinant una xerrada teòrica amb una experiència real d'emprenedoria del territori.
Gràcies, Lluïsa. L'Ametlla de Mar s'adhereix a la xarxa Rescat. Canviem així de temàtica informativa perquè l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, i el subdirector general de coordinació de la Policia de Catalunya, Carles Sánchez, van signar ahir el conveni d'adhesió del municipi a la xarxa Rescat. Des de la Cala Ràdio ens informa Olga Tomàs.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, i el subdirector general de coordinació de la Policia de Catalunya, Carles Sánchez, van signar ahir el conveni d'adhesió del municipi a la xarxa Rescat. La xarxa Rescat de radiocomunicacions mòbils té com a objectiu connectar els diferents col·lectius implicats en seguretat i emergències del país. Amb altres paraules, l'Ametlla de Mar, amb la signatura d'aquest conveni, s'integra a la plataforma del 112. D'aquesta manera es pretén millorar el rendiment, l'eficàcia i l'operativitat dels cossos que treballen en aquest àmbit. Cal tenir en compte que fins ara cada col·lectiu de seguretat i emergències tenia una xarxa independent de comunicació, de forma que entre ells no podien intercomunicar-se de forma àgil. L'Ametlla de Mar és un dels primers 35 municipis que suma a aquesta xarxa. Així ens ho explica Andreu Martí, alcalde del municipi.
Jo diria que és la continuïtat d'aquest camí que ha de tindre, en definitiva, pues, esta arribada dels Mossos ja definitiva aquí. En definitiva, repeteixo, és una millor coordinació, complementar la informació, treballar conjuntament, fer possible que la suma dels dos cossos pues, al final signifiqui això, una millor seguretat pels ciutadans, que és del que es tracta.
Aquest sistema integrat, impulsat des de fa 3 anys pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, facilitarà la coordinació entre els col·lectius d'emergències i comportarà un menor cost i una major rendibilitat al realitzar un ús més eficient de la banda de freqüències d'emergències. A més, els cossos implicats en les urgències comptaran amb un sistema GPS per conèixer el posicionament geogràfic. Aquesta connexió serà gratuïta i el manteniment anirà a càrrec del Departament d'Interior de la Generalitat. És a dir, Interior oferirà un servei integral d'explotació de la xarxa Rescat que, mitjançant el Centre d'Operacions Rescat, proporcionarà a l'Ajuntament un servei d'atenció a l'usuari per atendre les incidències.
Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar sang. Vine a la Marató.
Dissabte, 29 de maig, Marató de Donació de Sang a Sant Carles de la Ràpita.
De les 10 del matí a les 10 de la nit, vine a donar sang al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita.
Organitza l'Associació de Donants de Sang del Montsià i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport del Banc de Sang i Teixits i el Departament de Salut i amb la col·laboració de les entitats esportives i culturals del municipi i Ràdio Ràpita.
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la sisena setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. Exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, sisena setmana del Medi Ambient. Més info a parcsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. Sisena setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El programa de la quinzena Festa del Renaixement de Tortosa ja està pràcticament tancat i en els propers dies es donarà a conèixer amb tots els detalls. Ahir dimarts l'Ajuntament avançava que per celebrar el 15è aniversari s'ha apostat per recuperar espectacles emblemàtics que hagin passat ja per la festa durant aquests darrers anys. De moment ja s'ha presentat El Cartell, una nova producció de l'estudi de Marta Viladric que reflecteix la diversitat de la festa, tal com explicava l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel.
El cartell d'esta 15a edició és un cartell que reflexa la diversitat de la festa, és un cartell que ha fet l'estudi de Marta Viladrí, que és el mateix estudi que va fer precisament el cartell de l'any passat. Sempre ha sigut bo donar-li una certa continuïtat als cartells i, com dia, pues, 15 anys de festa requereixen també, pues, 15 anys d'espectacles i 15 anys de persones que han participat a la festa, que és el que intenta reflectir el mateix cartell.
Malgrat la conjuntura econòmica i l'ajust pressupostari que també ha hagut de patir la festa, enguany compta amb un pressupost de 340.000 euros. El seu director, Domingo Tomàs, deixava clar que des de l'organització s'està treballant perquè aquesta edició sigui la millor de totes. Tot i que no han volgut avançar massa detalls del programa, del qual s'estan ja tancant alguns serrells, Tomàs explicava que en aquesta edició es convidarà la gent a conèixer i descobrir nous espais de la ciutat que estan generant algunes obres i que permeten també adaptar alguns espectacles consolidats amb nous formats. Recordem que la Festa del Renaixement es portarà a terme del 22 al 25 de juliol. El director, Domingo Tomàs, feia un balanç dels 15 anys de la mateixa festa.
A l'hora de celebrar els 15 anys, el que ens ha donat una motivació extraordinària i una tranquil·litat és el fet de veure tot el que tenim de casa, no? Sí que és cert que sempre busquem aquell detall d'aquell espectacle que portem, però avui per avui, si d'una cosa hem d'estar contents els tortosins, les Terres de l'Ebre i el país, és del potencial de grups que tenim aquí, de tota la gent que recrea la vida al segle XVI, de tota la gent que reprodueix fanfàries, del propi grup de banderats, dels balls d'imatgeria festiva. Per tant, és una festa extraordinària en quant a tot el que té. Si aquí li sumem espectacles de primer nivell de França o d'Itàlia, ja tenim una festa pràcticament que ratlla l'excel·lència.
El que sí que s'han presentat són els espectacles de pagament i aforament limitat. Els preus oscil·laran entre els 5 i els 11 euros i s'està treballant amb la possibilitat d'establir certs descomptes i abonaments. A més del clàssic dels Quicos, la taverna d'Enrico, que es tornarà a fer a les avançades de Sant Joan, als Reials Col·legis es podrà tornar a veure l'obra de teatre de la companyia Tanquam, espectacles Molt soroll per res, de William Shakespeare, que es va interpretar a la festa de fa dos edicions. Un altre espectacle de pagament que es consolida és el torneig de les quatre virtuts, en homenatge al cavaller Joan d'Aldana. Aquesta és una producció d'un grup de la ciutat, la Colla Jove de Dolçainers de Tortosa, que es podrà veure al camp de futbol de la Torreta de Remolins. Com a novetat d'enguany, la festa comptarà també amb un espectacle de l'anomenada Comèdia de l'Arte, de la companyia catalano-italiana Comedians Don Giovanni. Encara està per determinar l'emplaçament d'aquesta obra. Recordem que la presentació del cartell de la festa s'ha fet al Portal del Romeu, lloc que durant la festa simbolitza el retorn de la ciutat al segle XVI, amb l'obertura i tancament de portes. I ara passem de la festa del Renaixement a Deltafira, en aquest cas per donar compte d'aquesta passada edició, que sembla ser, segons l'organització, va ser tot un èxit. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, en té més detalls.
La 31a Fira Multisectorial de Deltebre, Deltafira, tancava portes diumenge després de 3 dies d'exposicions, actes i concursos. Deltafira recull tant expositors de diversos àmbits i llocs del territori com la mostra d'arts i oficis tradicionals i la mostra de ramaderia autòctona. Tant dissabte com diumenge al matí es va celebrar el concurs nacional de tir i arrastre, organitzat per la penya Tir i Arrastre de Deltebre. Durant el cap de setmana també s'han celebrat concurs infantil de dibuix ràpid i de pesca lliure al riu, la Copa Generalitat de Birles, a més de presentacions de llibres i entitats, com és el cas de la presentació del llibre de Francesc Alier Mans de Fang o de Josep Lluís Carot Rovira, 113 paraules per salvar. Pel que fa a les entitats, es va presentar dissabte a Dorté, l'Associació de Dones Rurals de Tarragona i Terres de l'Ebre, constituïda el passat mes de març. La regidora de Comunicacions de l'Ajuntament de Deltebre es mostrava molt satisfeta per l'afluència de gent en aquesta Deltafira 2010. Sònia Bertomeu.
Estem l'equip de govern molt contents perquè les coses costen diners, no només diners, sinó esforços de la gent que treballa aquí dins de l'Ajuntament, de brigada, gent personal, ràdio, moltíssima gent que dedica molts esforços a canvi pràcticament de res, i que això és d'agrair i s'agraeix en la presència de la gent, del poble que ha tingut, i estem francament contents.
Tot i no tenir dades oficials d'afluència de públic, els organitzadors han constatat un augment considerable de visitants respecte de l'any passat i l'anterior. En concret, destaca l'alta participació en la mostra d'arts i oficis tradicionals i en el dinar de la gent gran, que diumenge va reunir 560 persones al Centre Cívic de Deltebre.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
L'informatiu de Mute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Demà dijous el temps començarà a complicar-se a la tarda amb ruixats que cauran sobretot a les comarques del Terç Nord, també a les del prelitoral i a Ponent. De moment, avui aquest matí parlem de tranquil·litat, de sol, cal aprofitar aquest sol, calor al migdia, temperatures molt semblants a les d'ahir, i a la tarda tindrem alguns ruixats cap al Pirineu i també possiblement cap al massís dels Ports. Al Pirineu localment pot caure una tempesta, la resta sol, alguns intervals de núvols i calor, calor com la d'ahir. Demà dijous a la tarda començarem a tenir un temps més insegur, hi haurà ruixats preferentment cap a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu, comarques del prelitoral i cap a Ponent. La resta d'aquesta possibilitat serà més baixa. I pel que fa a les temperatures, diurnes una mica més baixetes, tot i que igualment l'ambient serà càlid. Divendres sí que baixaran més les temperatures, aquesta baixada serà més sensible i tindrem un dia insegur. Possiblement divendres serà el dia més insegur de tota la setmana, amb ruixats, amb pluges que poden caure a qualsevol indret, sobretot a l'interior. Aquesta setmana el temps tornarà a estabilitzar-se.
I per avui dimecres posem el punt i final al nostre temps de notícies. Els emplacem, com sempre, a la seva municipal demà dijous per a continuar seguint l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Res més. Fins demà.